Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El Tribunal Suprem avala els indults de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart per falta de legitimació de Vox i Ciutadans. La decisió s'ha pres per unanimitat i no hi ha hagut cap vot particular. La sentència, el fallo complet, es podrà conèixer en els propers dies. La decisió ja s'ha notificat a les parts. La sala no ha entrat a valorar el fons, sinó que només ha estudiat si els dos partits podien revocar-los. El Suprem diu que no tenen aquesta potestat. Fons del Suprem expliquen que encara estan pendents de ser analitzats la resta de recursos que es van presentar contra els indults a Cuixart i Sánchez, com els del Partit Popular i també el de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. L'òrgan judicial també té pendents d'estudiar els recursos contra els indults a l'exvicepresident del govern, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. Més qüestions. Continuen a aquesta hora les reaccions a la sentència que condemna 4 anys i mig de presó i 9 anys d'inhabilitació l'exconseller d'Interior Miquel Buch, a qui la Fiscalia atribuïa haver facilitat serveis d'escort a l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica. A més, el mosso Lluís Escolà, l'agent que va fer d'escorta, ha estat condemnat a 4 anys de presó i 9 d'inhabilitació. L'actual conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, ha expressat el seu suport i solidaritat.
Expressar la meva amistat, solidaritat i suport al conseller Buch. Va ser un conseller que va treballar molt en aquesta conselleria, molt per aquest país, perquè a més ho va fer en un moment molt complicat, després del 155, després amb la pandèmia, gestionant la pandèmia, gestionant el Glòria, gestionant moltes coses, molt complexes.
L'eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per la seva banda, considera que la sentència contra l'exconseller, l'escorta del mateix Puigdemont, Lluís Escolà, és un acte de venjança de l'estat espanyol. A través de les xarxes socials, l'expresident assegura que estan condemnats per un delicte que no han comès i pel seu compromís polític i també personal amb el mateix Puigdemont. En aquest sentit, el dirigent de Junts ha apuntat que mai renunciarà a la unilateralitat i a la independència perquè diu que desconfia de l'estat espanyol. Qui també ha mostrat el seu suport és l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha assegurat que la condemna és una autèntica aberració, tot afegint que ara i sempre l'amnistia i l'autodeterminació són el camí. Més qüestions. L'actualitat també passa per la prova dels sistemes d'alarma al mòbil, que ha arribat al 90% de la població, segons ha detallat el Departament d'Interior. La Conselleria assegura que aquesta xifra és un èxit i que demostra que el sistema està preparat per quan faci falta. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El conseller Joan Ignasi Elena afirma que arribar a tota aquesta població millora la comunicació entre els serveis d'emergència i la ciutadania en cas de necessitat.
El 90% és una xifra brutal en relació al que teníem fins ara, no? Emissores de ràdio, televisió, mitjans de comunicació escrits, però amb això arribàvem, campanyes específiques al carrer, etc. Això arribàvem a una part de la població. El salt és extraordinari, arribar al 90%, no? Ara, l'òptim és arribar al 100%.
Elena assegura que la prova també ha permès comprovar que el sistema no col·lapsa quan s'han d'enviar avisos a tanta gent i ha confirmat la bona coordinació entre els serveis d'emergència. Ara s'està fent la prova a l'Hospitalet i al Baix Llobregat. Amb aquesta última fase s'acaba aquesta prova que ha enviat un missatge d'alerta a gairebé 5 milions de persones de l'àrea metropolitana.
Gràcies, Pau. I abans dels esports, explicar-vos que un ciclista es troba en estat crític després que aquest dijous al matí hagi tingut un accident amb un camió a Sant Agustí del Lluçanès. La topada s'ha produït al quilòmetre 8,5 de la carretera BP4654. Els Mossos a hores d'ara encara estan fent la reconstrucció de l'incident per determinar què ha passat. La 1 i 4 minuts, els esports a Mana Closa.
La Lliga acaba de donar a conèixer el límit salarial dels clubs que formen part de primera i segona divisió de futbol. El Barça ha passat dels 648 milions d'euros de límit salarial que tenia després del mercat d'hivern als 270 milions, el que suposa disposar de 378 milions menys. Per tant, tot i ajustar al màxim el límit salarial, el Barça continua excedit i no pot seguir la regla de l'1+1. És a dir, surt un jugador d'entre un altre. D'altra banda, el Real Madrid és l'equip amb més límit salarial. De fet, passa dels 683 milions als 729. L'Atlètic de Madrid també té un límit salarial superior al del Barça, des de gairebé 300 milions. I en ciclisme, aquesta hora arrenca una nova jornada de la Vuelta. La 18a etapa d'avui continua recorrent Astúries. Són gairebé 180 quilòmetres que van de Pola de Allande a la Cruz de Linares. L'etapa d'avui servirà per començar a veure quin dels tres corredors de Jumbo seran els que es proclamin vencedors de la Vuelta a Madrid. L'hora d'arribada dels ciclistes està prevista per 6:15 de la tarda. Sepp Kuss continua líder a la general. El nord-americà es troba 8 segons de Jonas Vingegaard i a 1:08 de Primo Roglic.
Moltes gràcies, Anna. Ara us deixem amb el tram final de la caravana amb Núria Ros i tot l'equip. Nosaltres hi tornem amb més notícies a l'Estel migdia a les 2.
Ràdio Estel.
Club Nous Amics et porta a Terra Santa, Tel Aviv, Galilea, Marmor, Jerusalem, Betlem. Del 18 al 25 de gener de 2024 viatjarem al bressol de la nostra fe. Apunta't a aquest pelegrinatge de 7 dies amb preus especials pels amics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Truca ara al 93 122 6700. No et quedis sense plaça. Viatge organitzat per RT Cultural, partner oficial de Club Nous Amics.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Gairebé 7 minuts que passen de la 1 del migdia, hora dels videojocs, com sempre, amb Rafa Laguna. Ell és desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i YouTube. Per cert, ja l'estem veient ara en directe per Twitch. Rafa Laguna, bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Com estem? Molt bé. Ai. Ja et veiem, jo, et veiem.
M'he donat un susto aquí perquè estava parlant amb el chat i de sobte ha posat el volum amb la música i m'he espantinat del salt que he donat.
No passa res, però estàs aquí, estàs estupendo, ja et veiem.
Moltes gràcies. Doncs mira, Núria, aquesta setmana m'agradaria parlar-vos més que d'un gènere de videojocs o d'una cosa concreta relacionada directament amb el videojoc, amb el jugar, m'agradaria parlar-vos de com es fan els videojocs i quines eines podríeu utilitzar vosaltres a casa per fer videojocs, ja sigui tant a nivell professional com a nivell, doncs, una miqueta més particular, amateur o per hobby. Vale? En aquest cas, clar, podem pensar que els videojocs doncs, no són només programació, sinó que també intervenen moltes tasques, com per exemple modelatge 3D, si el joc és en 3D, art 2D, so... Però també intervenen, per exemple, màrqueting, vale? Hi ha treball de màrqueting, hi ha treball d'economia i coses d'aquest estil. Llavors, jo avui parlaré sobretot d'eines que les podeu utilitzar per programar o per crear el que és el joc en si mateix. Totes aquestes altres tasques, hi ha més eines que, si voleu, en un futur podem parlar-ne, per exemple, programes de modelatge, programes d'edició de gràfics i coses de tot això que s'utilitzen en videojocs. Vale? Però, com dic, avui parlaré de les eines. En concret, parlaré dels motors de desenvolupament de videojocs. Per començar, si voleu fer jocs, teniu que pensar primer de tot, com he dit abans, què voleu fer. Però tenint en compte que parlem de programació o de creació de mateixa, què voleu fer? Voleu fer-ho de manera professional o voleu fer-ho de manera una miqueta més per hobby? Si és de manera professional, jo us recomanaria que com a mínim estudieu alguna cosa relacionada amb això. Si hi ha alguna carrera tècnica, un cicle formatiu, sabeu? Perquè al final tindre una base sòlida per una professió, és important. També una miqueta de matemàtiques és important, també, no moltíssim, vale? No fa falta que facis coses molt complexes, però una miqueta de matemàtiques, de física i coses d'aquest estil. Però si ho voleu fer per hobby, tampoc fa falta que sapigueu molt de tot això. Potser que tingueu una mica de coneixements de programació, de matemàtiques, però no fa falta que sigui tan profund com si fos una professió. Però fins i tot, ara us parlaré de motors que us permeten fer jocs sense programar. Perquè, clar, és a dir, moltes vegades dieu, com funcionen els jocs? Jo vull fer un joc, tenir una petita idea i voleu fer-la. Llavors, clar, hi ha moltes barreres. Si primer t'has de tirar un any estudiant per fer el teu joc petit, doncs perd una miqueta gràcia, no? Doncs bé, primer de tot dir que sempre, torno a dir, recomanaré que estudieu alguna cosa més o menys oficials perquè tinguem una base.
Perdona, Rafa, que tinguem almenys algunes nocions, encara que sigui com a hobby.
Exactament, encara que sigui com a hobby i encara que sigui també sense programar.
Val.
Vale? I, bueno, doncs, mireu, existència del que se'n diuen motors de videojocs.
Val.
Un motor de videojoc és el que tu utilitzes que et dona, per fer jocs, que et dona moltes coses ja fetes. Uh-huh. És a dir, utilitzes doncs, eines com, per exemple, que et feliciten el control del comandament, perquè cada comandament, cada mando de videojocs és diferent, i si has d'intentar entendre'ls tots, doncs potser que et perds més temps intentant que el teu joc funcioni bé a tots els mandos que fent el joc. Doncs els motors de videojocs t'estalvien això, t'estalvien que tinguis que saber moltes matemàtiques, t'estalvien moltes coses d'aquest estil. Que això fa que si ets professional tinguis molt de marge perquè et puguis dedicar precisament a fer el joc. Si no has de reinventar la roda, doncs pots fer molta més cosa. És que més que res que estic veient que el meu públic ara està dient hola des de Mallorca.
Sí, ens estan saludant des de tot arreu, des de Madrid també.
Des d'on estan dient? Des de Bilbao? Oh, mira que bonic. Des de Bilbao...
Des de Màlaga...
On més vinc, gent? Alicante, Sevilla...
Sevilla, carai.
Gràcies a tothom. De fet, que sàpigues que m'agrada molt també fer això en català, perquè hi ha gent de tot el món i de tot Espanya que els agrada vindre per escoltar... El que no és habitual, escoltar en català. Generalment, com a màxim, escoltes petites declaracions que surten a temps i tot això, així que...
I està molt bé, Rafa. Molt...
Bé, doncs mira, si voleu fer jocs, jo us recomanaria ara, us vaig a recomanar ara uns motors per fer jocs, però que a més de poder fer jocs, ja sigui programant o no, té una característica, i és que són lliures, són oberts, són, que se'n diuen open source, són software lliure.
Vale.
I què significa que sigui lliure? No que sigui gratuït, que potser molts d'aquests programes, doncs, tu els pots aconseguir de manera gratuïta, com ara ho veureu, sinó que a més pots controlar tot del programa. Fins i tot el pots modificar. Generalment, tu quan utilitzes un programa, doncs jo què sé, el navegador, l'editor de textos i tot això, són programes tancats, la gran majoria d'ells, a no ser que utilitzis una que sigui específicament obert. I què passa? Que si no fa el que tu vols, o s'espatja, o canvia la llicència o el que sigui, o de sobte doncs, s'han afegit una funcionalitat que a tu no t'agrada, com software espies, o software que facin, no sé, criptomonedes i coses d'aquestes, que potser tu no vols, o potser sí, no ho sé, doncs això no pots canviar. En el software open source, tu ho controles tot. Vale. Per què? Perquè tens accés al propi codi font del software, i podries modificar fins i tot. I el pots distribuir, el pots compartir. Això ho explico perquè en aquests últims dies ja ha succeït una cosa, i és que una gran empresa de desenvolupament de motors de videojocs, que se'n diu Unity, ha canviat el model... no el model de negoci, però perquè ens entendrem, la llicència, el contracte que té amb l'usuari final. I ha canviat el com cobra a la gent, és a dir, quan cobra la gent i com ho cobra. I el problema no és que cobri més o menys, que això, doncs mira, és el que hi ha, sinó el problema és que per sapiguer, per cobrar més, cobraran per instal·lació dels vostres jocs. És a dir, si vosaltres heu fet un joc amb aquest motor, a partir de 2024, els vostres jocs que heu fet indicaran a l'empresa aquesta quantes instal·lacions hi ha hagut del vostre joc. Això significa que internament també ha afegit un software una miqueta espia.
Val.
I... per simplificar, no és espia en plan que t'ho espia tot, però no és bonic.
Estàs més controlat, no? D'alguna manera.
Exactament. Exactament. El que se'n diu telemetria. ¿Vale? Mm. I això ho intentem evitar als mòbils i de res i de més, però aquí succeirà això. Llavors, d'alguna manera o altra, gràcies a que podem utilitzar motors oberts i software obert en general, això ho podríem controlar si arribés a succeir. Perquè ningú diu que en un software obert no succeeix això, però la comunitat ho controla i ho evita, i ho avisa i tot això, i es pot arribar a canviar. Bé, doncs deixo una miqueta el missatge aquest perquè la gent ho sàpiga, també són notícies que han succeït al meu sector aquests dies i que han fet el cap, un guirigall aquests dies en Twitter que no vegis.
Està molt bé. Rafa, perdona que talli un moment perquè estava llegint el chat de Twitch i hi ha un usuari que es diu Soy Rafa Ramos que t'agraeix que tinguis l'esforç de parlar en paraules senzilles perquè d'aquesta manera pot entendre el català i això està molt bé.
I moltes gràcies, Rafa Ramos. I espero que també la gent que s'estigui escoltant més o menys entengui quina és la problemàtica i sobretot entengui el que són els motors de videojocs i per què són importants i tot això. Així que moltes gràcies a tothom i gràcies a vosaltres per donar-me espai. Ara parlaré, vale? Faré una ràpida... Parlaré, us recomanaré dos motors de videojocs si voleu fer videojocs.
Val.
I després parlaré dels jocs, però més fet amb un dels dos motors. Ara us ho explicaré. El primer de tot que us recomano és el motor G-Develop. Després us passaré els enllaços de tot, vale? Perquè ho poseu al chat, al Twitter o a les xarxes socials i tot això. G-Develop és un motor de videojocs sense programa. És a dir, vosaltres podeu fer jocs sense programa. És molt senzill, és molt elegant i és bastant divertit d'utilitzar. S'utilitza molt per ensenyar a la criaia i a la gent jove doncs, a crear videojocs o com funciona la lògica del videojoc. Perquè encara que no programis, no t'escaparàs d'acabar aprenent la lògica de la programació. És a dir, no programaràs, però la lògica, aquesta cosa que et fa pensar com un programador, gràcies a com està fet, t'ajuda a pensar i t'ajuda a fer els jocs i t'ajuda a ser fins i tot cada vegada més eficient. Se'n diu G-Develop, com dic, és també és codi obert, no fa falta aprendre a programar, i anireu aprenent. Està molt bé i és molt elegant. I el segon motor del qual parlaré avui és Godot. Godot és el motor que utilitzo jo. De fet, si em veieu ara en directe, porto una samarreta de Godot, perquè és una fundació. És una fundació que desenvolupa el motor de videojocs Godot gràcies a la comunitat. Gràcies a la gent que aporta diners, que aporta coneixement o que l'utilitza, perquè utilitzar el motor també ajuda a la fundació que es doni a conèixer. I la fundació necessita diners. El que no farà la fundació és cobrar-te per al joc, ni tancar-ho, ni fer coses rares. De fet, la fundació Godot es va crear amb l'objectiu d'assegurar que en un futur Godot sempre sigui lliure i gratuït.
Val.
Però per això necessita diners. I jo he fet aquestes samarretes que si les voleu, les podeu trobar ja un dia ja us diré on, però cada samarreta que compreu, una miqueta de diners se'n va, bueno, tot se'n va al Godot i a l'artista que ha fet les samarretes. Godot, pots fer 2D, 3D, és impressionant el que pots fer jocs comercials i, de fet, ara us parlaré dels jocs comercials que s'han fet amb aquest joc, que han sigut un boom.
Val.
Però abans, res, fer un anunci. Gent que m'està escoltant per ràdio i per directe. A Barcelona faré, a l'octubre, us passaré l'enllaç, un taller gratuït de desenvolupament en Godot. Desenvolupament de jocs en Godot. Vale? El teniu aquí una miqueta exclusiva d'aquella manera, exclusiva pel meu xat, primer estat, però després per vosaltres, us passaré l'enllaç per si us voleu inscriure. Serà l'octubre i totalment gratuït, 3 dies, seran 4 hores per dia o alguna cosa així, una miqueta menys, no ho sé. I
recordem, Rafa, que ara ens explicaves aquestes dues recomanacions de motors per fer videojocs. La primera, que es diu G-Develop, no sé si ho estic
exactament
dient bé. Sí, i la segona,
G-Develop, sí.
Godot, que ara ens explicaràs alguns jocs, no?, que s'han fet a partir d'aquest motor.
Exactament. Com dic, és 2D, 3D i demés, però el que passa que el 2D és... El 2D és una meravella, el 2D. El 3D ara està començant... Si vols fer jocs en 3D, ara està començant a tindre molta força. Un dels jocs que s'han fet, que els estic parlant ara, que els estic ensenyant, se'n diu Brotato.
Val, Brotato
és un joc d'una paraula, d'una patata Rambo.
Ui. Vale?
Doncs, sí, és una patata Rambo i dispara automàticament. El joc consisteix en que tu vagis millorant la patata i la patata, doncs, sigui cada vegada més forta. És, diguem-ne, per tot els públics, per estil gràfic, però, home, si jo d'una patata que vagi disparant a tot arreu, pot ser que pels més petits no sigui.
Clar, no sigui més adequat, no, potser?
Sí, exacte, però és molt divertit i és un èxit de vendes, és a dir, que està fet amb Godot i, vamos, ha venut increïblement. Us el recomano perquè és molt divertit. Està per PC,
val,
Nintendo Switch i per Android.
Val, i es diu Brotato, Rafa?
Brotato, sí.
Pel PC, per Brotato, la Nintendo Switch i Android.
I Android. El següent se'n diu Domkeeper. Domkeeper és un joc d'uns personatges que arriben a una nau espacial a un planeta inhòspit, però perquè tenen que aterrar perquè han d'aconseguir doncs, combustible i el necessari doncs, per tornar-se a anar. Però mentrestant, mentre tu vas cercant combustible, la nau és assaltada per per mostres del planeta, animal, bueno, ja sabeu, diguem-ne, la fauna i flora del planeta. I tu l'has d'anar protegint. És a dir, és un joc de recursos, és un joc de busca, de cerca de recursos, però també de, diguem-ne, d'estratègia, d'anar millorant la teva nau perquè es vagi protegint automàticament i anar controlant certes coses. És un èxit, però brutal, és un joc exquisitament dissenyat, m'encanta i, vamos, recomanadíssim. En aquest cas, aquest joc només està per PC.
Aquí, en el xat de Twitch, un usuari que comenta que aquest joc el té i que és molt entretingut. Recordem que es diu Dome Keeper, ho he dit bé?
Dome Keeper
s'escriuria i Dome Keeper es pronunciaria i està exactament disponible al PC, perfecte.
Al PC. Després tenim és el penúltim joc, perquè l'últim... el penúltim joc és Cassette Discs. Bèsties de cassette. I és un Pokémon molt bonic, però molt, molt, molt bonic, amb molta acció, amb una història interessant, amb un art que és molt imitant, doncs, l'estètica dels 80, però no és de 80, és molt modern, és 3D, 2D, la banda sonora és increïble, o sigui, la banda sonora és brutal, me la poso jo per escoltar-me-la, però perquè no és una, banda sonora cantada, orquestrada, brutal, i si us agrada Pokémon o voleu endinsar-vos en un Pokémon interessant, doncs podeu accedir. Mira, al xat diuen que hi ha una actualització gratuïta el dia 4, és a dir, que afegiran més contingut el dia 4 de mes que ve. Així que, a tope. I en aquest cas, sí? Cassette està per PC i Nintendo Switch.
Vale, Cassette Beasts. Aquest sí que l'he dit bé, eh?
Exactament.
Val, per PC, sí, és un
estil,
Nintendo
com Switch. Diuen al xat, com diuen al xat, és un estil pixel art, però no, perquè també hi ha escenes, que doncs els personatges estan animats, ja ho veureu, hi ha moltes marreixes d'estils, que és una passada. I l'últim, i aquest em fa molta il·lusió, és Murtop. Murtop és un joc fet per Hewlett, que és català, i va desenvolupar també en Godot, i a més està per totes les màquines que et puguis imaginar, funciona fins i tot a un microordinador que costa 35 euros i tal, i és un joc que és una miqueta un homenatge als jocs d'arcade dels anys 80. És una miqueta més modern a nivell de colors i de mecàniques, però recorda molt els jocs dels anys d'arcade, de recreativa dels anys 80. Si us sona, és una barreja de un joc que se'n diu Dig Dug i Bomberman. Potser Bomberman sí que sona més,
sí,
però
sí,
bueno, són aquests dos. I és un conillet, doncs, que es va obrint pas pel terra, fent foradets, i doncs, per intentar combatir els enemics, les bombes, com el Bomberman, són caques de conill que exploten.
Directament.
És molt divertit. Directament. Vale, tu no veus que és una caca de conill, però conceptualment és una caca de conill. Al final és una boleta que explota.
Murtop, que trobaré. També podem utilitzar el PC i la Nintendo Switch, eh?
Exactament. El PC i la Nintendo Switch el podem trobar.
Val, estic tota l'estona mirant el xat i hi ha un usuari que ens està donant ja un tema pel pròxim dia, Rafa.
Quin és?
Diu, pel pròxim programa de ràdio podeu parlar sobre la programació de microcontroladors.
Sí, home, no, aquí la gent és molt, molt...
Clar, com
molt
que casual. A mi m'agafes gairebé a cegues, perquè no domino gaire de videojocs.
No preocupis, no és un tema de videojocs.
Ah, no és ni de videojocs, val.
De fet, podria ser un microcontrolador, és, abans dels processadors, per així dir-ho, tu per controlar electrònica, màquines, i fins i tot pantalles, comandaments i demés, necessites xips molt senzills que facin la feina i poc. Vale, doncs, aquests xips també es tenen que programar. I, de fet, aquest joc Murtop, en el seu moment, s'hagués programat amb microcontroladors, és a dir, ordinadors molt, 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 molt senzills, que es dediquen sobretot a pintar línies a la pantalla i poc més, com el que diria. Llavors, bueno, està bé. Potser no el faré, potser ho faré un directe de sobre microcontroladors i programació d'aquestes coses, però crec que se surt una miqueta del programa de ràdio.
Doncs bé, qui vulgui escoltar aquest directe sobre microprogramadors ho podrà fer a partir de Twitch. I avui Rafa Laguna, que ens ha parlat de motors i aquestes eines de creació de videojocs, si vols, recordem els dos noms que ens ha recomanat, aquests dos motors, que són
GDevelop
i Godot.
Els dos comencen amb G. Els dos comencen amb G. Us passaré els enllaços per si es que podeu posar a les xarxes socials i això, vale? I també del curs, per cert.
El curs, que faràs
dies de...
a l'octubre, ens has dit?
A Barcelona, sí, presencial.
Perfecte, doncs Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i YouTube. Gràcies una setmana més per endinsar-nos en el món dels videojocs.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me l'espai.
Que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Minutets i arribarem a 2:15 del migdia. Andreu González, bon dia, bon migdia de nou.
Bon migdia.
El que em vulguis contestar.
Sí.
Olma Giró.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Rafa Sanauja, bon dia.
Bona vesprada.
Girocleta. Girocleta, ja la trobàvem avui a faltar.
Home.
Girocleta estàtica, no, en aquest cas?
Sí, avui és girocleta estàtica.
Sí, anava a dir, estàs als estudis avui,
estic als estudis de la ràdio, però us heu d'imaginar això, una bicicleta estàtica que ha fet molts quilòmetres fins a arribar a Navarra, perquè ara connectarem en línia directa fins a Navarra. Què us sembla?
Hi ha molta tradició ciclista a Navarra. Com a dada.
A banda, Rafael. Saps que també hi ha molta tradició a Navarra, ho sabies? De caravanes.
Ah, sí?
Sí. Perquè per tothom qui ens estigui escoltant suposo que sabrà que aquest programa es diu La Caravana.
Home, sí, seria un detallet. Sí.
El nom ens l'hem inventat nosaltres. Ara bé, sembla ser que s'hi fan moltes coses a les caravanes.
Això de nosaltres es voleu agosarat.
Era una forma de participar en aquest plural conjunt.
Clar que sí. Llavors. Coses que es poden fer a la caravana, moltes.
Moltes.
Viure-hi directament.
Viure-hi, desplaçar-hi, cuinar,
dormir,
tenir converses,
dormir.
Jocs de taula...
Sí, llegir...
Més.
Dormir. Més, a veure, dutxar-se. En una caravana et pots dutxar.
Més.
Ens estàs fent aquí un examen
conduir
en directe.
Bueno,
descansar, conduir, perquè conduir, relaxar-te...
Molt bé, no és cap examen. No.
Estendre roba.
També. Tot era per dir-vos que a dintre una caravana, encara que no us sembli, s'hi pot fer una obra de teatre.
Com?
Així.
Què m'estàs container?
Una obra de teatre, evidentment, no hi caben moltes persones, perquè, tot i que la caravana sigui gran, 100 persones no hi cabran, ara ho descobrirem. Mm-hmm. Doncs sí, no vam ser nosaltres els que ens vam inventar això de fer una obra de teatre dintre una caravana. De fet, ha sigut una companyia que es diu Estefania de Paz, una companyia que ha fet parada amb la caravana a Fira Tàrrega aquest cap de setmana passat, amb el seu espectacle, un espectacle que es diu Olvido Flores, que és el que representa dintre la caravana, que sembla ser que ha tingut molt bona rebuda. I avui, des de la Girocleta estàtica en connexió directa a Navarra, tenim el plaer de saludar a la... Ho és tot, és la creadora, la productora i l'actriu d'aquesta obra, Estefania de Paz, que si ens heu escoltat es diu igual que la companyia, perquè la companyia és ella, bàsicament. Així que crec que ens està escoltant. Estefania, buenos días.
Bon dia, des de Pamplona.
Bon dia, com estàs?
Bien, con la resaca aún de Tárrega. Muy contenta y cansada a partes iguales.
¿Cómo ha ido Fira Tárrega? Porque nosotros no hemos tenido el placer de ir, pero cuéntanos un poco qué han visto todas las personas que os han visto por allí.
Bueno, pues en 3 días he hecho 19 pases, porque es un espectáculo cortito, es de 25 minutos, y es un espectáculo que habla de una historia que pasó en Navarra, en un pueblito que se llama Lodosa. Que no llega a 4.000, sí, no llega a 4.000 habitantes, y bueno, pues con tan mala suerte que llegó el circo Anastasini el 18 de julio de 1936, y hicieron un espectáculo, y bueno, fue el día del levantamiento, así que con tan mala suerte que tuvieron que huir ante la amenaza de muerte, abandonando en Lodosa la carpa de circo, los animales y entre ellos un elefante.
Wow.
El espectáculo, bueno, pues es está narrado por Olvido Flores, y bueno, pues está como en una sucursal de objetos perdidos, ¿no? Y bueno, a partir del objeto, que es la disciplina que usa Olvido Flores, pues bueno, cuenta esta historia y bueno, es una historia dramática, pero bueno, tiene algo de humor para suavizar un poco, porque es un historión.
Mucha carga histórica, pero yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿por qué decides hacerlo dentro de una caravana, el espectáculo?
Bueno, pues es un homenaje a la gente nómada, un homenaje a las ferias, a los feriantes, titiriteros y trotamundos. Y bueno, pues ha sido mi pequeño homenaje, bueno, que es una caravana muy grande, mide 7,5 metros y el aforo son de 22 personas, o sea que no es chiquitita, es una señora caravana.
22 personas caben dentro.
Eso es, y yo, y la escenografía.
¿Y qué hay de escenografía? ¿Qué hay dentro de la caravana? Para que nos hagamos una idea.
La escenografía es como un mostrador de una sucursal de objetos perdidos. Y son todo pues objetos como antiguos, pues que tienen vida. Yo qué sé, pues es que no te quiero desvelar mucho.
Hombre, un poco.
Quiero que lo veáis.
No, pero escucha por
bueno,
mucho.
Pues hay como un peso. Hay un peso antiguo, hay una tele antigua también. Bueno, y uso pues pequeños objetos como una trompeta, unas casitas pequeñas, una vela, flores. Bueno, todo para contar esta historia que me toca el corazón, la verdad.
Hola,
nadie ha reclamado. Perdona, sí.
No, adelante. ¿Nadie ha reclamado?
Nada ha reclamado los cuerpos de estas artistas porque eran de fuera, eran de origen italiano. Y les pilló en medio de un conflicto que no tenía nada que ver con ellos, ¿sabes? Y como en aquella época, en el 36, las balas estaban baratas y fue el deporte nacional, pues qué injusticia vivieron esta gente. Y bueno, yo como artista, pues me parece bonito hacerles este pequeño homenaje.
No, yo estaba pensando que por mucho que expliques, yo creo que la experiencia de vivir una obra de teatro dentro de una caravana, eso se tiene que vivir, no te lo puedes hacer una idea, porque claro, tú dices 22 personas y yo, es decir, no es que la caravana esté allí y alrededor tú montes un poco el espectáculo, no, es todo dentro de la caravana.
Todo dentro, eso es, y encima la caravana, bueno, la idea de la caravana es hacer... que sea, es una sala, ¿vale? Y la idea es ir haciendo pequeños espectáculos, incluso, bueno, pues que sea un cine, bueno, pues ofertar la caravana también pues como un espacio rodante, ¿no? Que se puede plantar en cualquier lado, que es lo bonito, ¿no? Y lo bueno. Y bueno, es una caravana que le he hecho una estética espacial, por fuera es dorada, y se llama Las Maravillas de Júpiter, con la intención de llenarlo de maravillas.
¡Hombre!
Olvido Flores ha sido la primera maravilla.
La primera...
Sí.
¿Ya estás pensando en alguna otra o de momento vas a hacer distintas paradas con
Olvido
Flores?
Bueno, quiero exprimir un poco Olvido Flores y aún estoy también con otro espectáculo que está muy activo, que por cierto voy para Barcelona en breve, que es La Reina de Larga, que bueno, pues estoy muy contenta. 3 años después he hecho 200 y pico bolos, muchos en Cataluña, porque estuve el año pasado también en la Fira, y he entrado muy bien en Cataluña y estoy muy contenta con la recepción de ambos espectáculos, tanto La Reina de Larga como este nuevo Olvido Flores.
Escucha una cosa, claro, has dicho antes, 3 días, 19 pases, que me suena un poco a canción de Sabina,
es.
19 días y 500 noches. 3 días y 19 pases. Eso, ¿cómo vamos? ¿Te tomas vitaminas? ¿Hay algún tipo de preparación mental?
Lo llamo yo teatro de albañil. Ocho horas actuando, venga.
Madre mía.
¿Sabes qué pasa? Que cuando vas a ferias, pues eso, tienes que exprimir, ¿no? Y encima, siendo un aforo tan chiquitito, pues tienes que hacer mucho, ¿no? Y bueno, pues sí, estoy cansada, pero contenta a la vez. Así que bueno, que ha merecido la pena exprimir.
Escucha,
pues comer
Estefania.
Bien y dormir bien, no hay otro plan.
Mira, sí.
Estupendo.
Ojalá todos,
sí, todos pudiéramos
no dormir al menos. Sí.
Pudiéramos participar.
Estefanía, escucha una cosa. No sé si nos has escuchado al principio que este programa se llama La Caravana.
Sí.
La radio en sí creo que no es una de las siete maravillas del mundo, pero puede ser una maravilla como la idea de tu caravana. ¿Un programa de radio en tu caravana cómo lo ves?
Pues claro, estoy abierta a todo. Y un programa de radio siempre es una maravilla, así que sí. Si tenéis, si queréis, podéis usar mi caravana como
ah, mira,
como una radio.
Nos la apuntamos, ¿sí?
Claro.
Escucha, pero yo quería, estoy pensando, tú has dicho, es dorada por fuera, ¿no? Las maravillas de Júpiter.
Sí.
¿Es una caravana que te has diseñado tú, que te han diseñado? Es decir, ¿está pensada explícitamente para convertirla en esto, en una especie de sala de espectáculos? ¿Cómo es la génesis de esta caravana tan particular?
Bueno, pues sí, la he diseñado yo, no la he ejecutado yo, porque siempre tienes que delegar, porque si no aún seguiría poniendo tornillos. Bueno, pues me la ha diseñado Leo Camper y tiene unas gradas que se bueno, es que este chico hace camperización de vehículos. Y entonces yo, al contarle la idea que tenía, pues se le ocurrió hacer unas gradas que se recogen. Y bueno, está integrado también el equipo de sonido y el equipo de luces. Tiene aire acondicionado, tiene placa solar.
Estará
bueno,
bien.
Pues
¿se está
sí,
bien dentro,
he invertido
¿no?
mucho en ella para que me dure muchos años y que haga muchos kilómetros.
¿Tiene zona de palomitas y refrescos o aquí no hemos llegado, no? Esto no, ya no daba, ¿no?
No, vale. Esos son los food trucks. Yo hago teatro trucks.
Teatro trucks. Estefanía, ¿y duermes en la caravana?
¿Perdona?
¿Duermes allí o no?
No,
si
está
son plegables,
he quitado todo,
asientos.
He quitado el baño, he quitado las duchas, he quitado la cama. Nada, está diáfana, es una sala.
Claro, es la sala.
Es una
salita. Es la sala.
Ah, y,
eso es.
Y otra pregunta, Estefanía. Cuando estás haciendo el espectáculo, actuando, ¿la caravana está parada o se mueve?
Está parada.
Vale, una cosa, se han puesto a reír, pero no es tan mala pregunta, porque quizá el espectáculo es en marcha, ¿sabes?
El siguiente reto es que sea en marcha y que no se caiga nadie, que no haya ningún accidente.
Está parada, ¿sabes qué pasa? Que tiene los ejes en el centro. Y como se pongan los 22 culos en el otro lado, se va volando.
Ay.
No sé si has abierto Twitter o no, però per tots els que ens estiguin escoltant, que clar, estem parlant d'una caravana, l'Estefania ens ha explicat que és una caravana que de fora és daurada, que té nom. Entreu a Twitter, entreu a les xarxes del programa La Caravana perquè us hem penjat una foto de la caravana de l'Estefania, perquè us en pugueu fer una idea. No, de dintre no es veu de fora, la porta oberta, que convida a entrar-hi, però això, que si teniu curiositat, que sapigueu que teniu la foto. Molt bé.
Ja
he entrat.
La buscaré. Hace mucho que no me meto a Twitter, pero la buscaré, sí.
Hombre,
pues
sí, claro, es la foto que me enviaste, Estefanía. Pero ahora queremos una de dentro también. Es que a mí me cuesta imaginar 22 asientos dentro de una caravana, por muy grande que sea.
Uy, espera, el perro.
¿El perro también tiene asiento?
Un segundo, chica, toda la vez.
No, tranquila.
Perdona tu pregunta.
Si también era una caravana apta para animales.
¿Cómo? ¿Repite?
Si la caravana también es apta para animales, porque entiendo que quizá te acompañe el perro que ahora estábamos escuchando.
Mi perrico le sienta fatal los viajes, la verdad. Que
pobre.
Le meto en el coche y se pone muy ansioso. Así que bueno, tengo custodia compartida con mi madre el perrito. Así que en cuanto me voy de bolos se lo queda ella.
Bueno.
Que le da mucho jamón de york y le encanta. O sea,
muy bien, cuidado.
Se quedan buenas manos.
Claro que sí.
Escucha, antes de despedirte, me gustaría que nos recordaras qué estás haciendo ahora, dónde se está representando y esa próxima visita a Barcelona, que yo creo que nos interesa para ver si podemos hacer algún negocio en común y también para saber cómo podemos ver tus espectáculos.
Vale, mira, te cuento. La caravana acaba de aterrizar y esto es como a largo plazo. A día de hoy ya están todas las programaciones cerradas, ¿no? Vale. Del año. Yo creo que el 2024 se escuchará por ahí Las Maravillas de Júpiter y Olvido. Pero bueno, por ahora tengo unas actuaciones por aquí, por mi zona, en Navarra. Pero, como muy bien dices, voy en breve a Cataluña, a Barcelona. Entro en el Distrit Cultural con el espectáculo La Reina de Larga, que me llevé el año pasado el premio a la mejor interpretación en FETEN. Y bueno, y después de estar en Tárrega, pues, pues como os he dicho antes, he entrado muy potente. Y bueno, pues arrancamos el día 7, el día 7 de octubre, y bueno, pues tenemos casi nueve funciones.
Ah, pues eso
en
está ahí,
mi
está
web
ahí.
Podéis ver las fechas y los lugares y los horarios, porque
vale.
Bueno, pues hay un montón. Sí. Y si no, también en el Distrit Cultural de Barcelona, también en la web está toda la información.
Doncs, Estefania de Paz, moltíssimes gràcies per tots els que ens estigueu escoltant. Us recordem, podeu veure aquesta caravana des d'on s'hi fan espectacles a dintre, una cosa mai vista o molt poc vista. A partir del 7 d'octubre, al Distrit Cultural a Barcelona, La Reina de Larga, en aquest cas ens portarà aquest espectacle, Estefania de Paz amb la seva companyia i la seva Les Maravilles de Júpiter, la seva estimada caravana. Estefania, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.
De nada, a vosotros por que os interese mis cosas.
Adiós.
Un beso. Adiós.
M'ha agradat molt això, el Magiró. Un espectacle dintre una caravana,
és xulo, eh?
Jo no ho havia vist mai.
Has pres nota, Andreu.
I tant, i tant. Jo t'he de ser sincer.
Què?
A veure, aquí en el programa tenim un col·laborador, Marc Andreu,
sí, correcte,
que és de Tàrrega. Fira Tàrrega hi va anar a veure l'espectacle.
I què?
Bé, molt bé, me'n va explicar la meravella, és la veritat.
Per això es diu Les Maravilles de Júpiter.
És un espectacle, si més no, que no es veu, no? De normal. Vull dir, es diferència per això, precisament, perquè es fa dins la caravana.
Sí, i a mi, saps què m'ha agradat moltíssim? Que l'espectacle, o sigui, tot i ser dintre la caravana i que sigui el seu tret diferencial, la idea no és que parli de fer-lo dintre una caravana o de la caravana, sinó que és dintre una caravana, però t'explica una història amb un component històric, de memòria història brutal.
Sí, i a més que et deia que era un homenatge, no, la caravana?
Exacte.
Bueno,
l'haurem d'anar a veure.
L'haurem d'anar a veure.
És que la caravana és la sala. La resta és imaginació d'ella. Mm. És així.
Escoltem una cosa. Anem a publicitat i de seguida encetem els últims minuts d'aquest programa amb Rafa Sanahuja i el Bona Vesprada.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Un minut i arribarem a 2:15 del migdia. Rafa Sanahuja, il·lumina'ns.
Home, sobretot jo crec que us agradarà saber que tinc un altre àudio del Trias.
Ah, sí?
Sí, escoltem Joan Trias. Aquest. Jo crec que Sí, li he dit, Trias, com estàs? I ell m'ha enviat això. Ja ho dic perquè, en fi, No sé com estarà la
cosa. Està millor que ahir, ahir es torna de pa més.
Sí, ah, sí, la veritat, millor,
ja
no arrenca tant, ja no arrenca tant.
Suau.
Ja no arrenca tant. Perfecte, doncs escolta, doncs, enhorabona Trias per aquests tornos tan ben fets. Ara farem l'informatiu de seguida, però vull parlar-vos d'una cosa que ahir em va colpejar quan era la nit. Una notícia que per mi és meravellosa i que vull compartir amb vosaltres i amb els nostres oients. Això no és de conya, això és de veritat, això em toca el cor. Parlem de la millor sèrie que s'ha fet mai. Hey baby, I hear the blues are calling, toss salads and scrambled eggs. White style. No sabeu quina és.
Jo em pensava que diries plats bruts.
No. I em pensava que em diria el cuerpo en llamas.
No,
jo ven del pla.
Ni molt menys. Us sona Cheers?
No.
Cheers, la sèrie Cheers, tampoc.
Mm. Et falta en Joan Trias en aquesta sèrie. Sí, exacte. Sí, sí,
ho has notat. El Joan Trias tampoc està massa vessat. És que jo sóc un podríem dir, un fanàtic d'aquesta sèrie, estic enamorat. Es diu Frasier. ¿Vale? Frasier Crane, és una sèrie dels anys 90. Mm. És una sitcom, té 11 temporades. Són d'aquests capítols que duren, doncs, 22 minuts.
Ah, com Friends, no?
És un estil Friends, un estil de Big Bang Theory, però infinitament millor, infinitament més elegant, infinitament més graciosa, infinitament més meravellosa. T'enamores dels seus personatges, el doctor Frasier Crane, el seu germà Niles Crane, el seu pare, la seva fisioterapeuta, la seva productora, perquè treballa en un programa de ràdio, ell té un consultori radiofònic de psicologia, i són 11 temporades que no tenen desperdici i estem d'enhorabona als amants de Frasier. Primer, perquè fa molt poc va arribar tota la sèrie sencera a Sky Showtime, la nova plataforma de Paramount Plus, i això és fa una justícia històrica perquè és una sèrie que no podies trobar enlloc.
I com la miraves?
Jo tinc la sort de que tinc totes les temporades...
gravades.
Piratejades.
Ah, sí? No fomentis el pirateig.
Bueno, però era impossible de trobar-les. Llavors jo vaig investigar molt i vaig tenir les 11 temporades. Ara estan a Sky Showtime. Però, a més, ahir resulta que eren les 10 de la nit i m'assabento de que arriba el dia 12 un reboot, una nova temporada.
Home,
la temporada 12 en què l'alma mater de la sèrie, Kelsey Grammer, que és el que interpreta el doctor Frasier Crane, doncs, diguem-ne, acompanya de nous personatges perquè tota la resta de la sèrie anterior fa 20 anys que es va acabar. Doncs molts, no? Hi hauran cameos, hi hauran participacions, però no participaran de manera regular. Doncs tindrem una 12a temporada de Frasier Crane. Jo us ho dic una cosa, ja sé que teniu poc temps i que la gent té poc temps i que etcètera,
ara
i que és complicat.
Que la veiem.
Però és el millor temps de la vostra vida.
Sí?
Seria dedicar-lo a descobrir qui és Frasier Crane, per què és tan meravellós i per què és tan... És que enamora. És un doctor, és un psiquiatre, és un sibarita, és un perdedor, és un ridícul, és un altiu... Ho té tot. I és entranyable, és meravellós. I jo, pues, avui volia compartir-lo amb els nostres oients, perquè segur que hi ha molts que diuen... És veritat, Frasier era molt bona.
Pregunta, el que estem escoltant de sota és la banda sonora de la sèrie?
És la careta de la sèrie i canta ell, canta el propi Kelsey Grammer.
Ara entenc per què és, que és molt elegant, una cançó molt elegant.
Sí, i és ell, és l'actor principal, que ara torna en el seu paper el qui canta. Doncs res, ja us he informat, aquesta notícia jo la volia fer una mica així, una mica seriosa, podríem dir-lo així, però ja sabeu que estem a pocs minuts de que arribi el Xavi Toscano i la seva informació. Per cert, una entrevista, no?
Sí, molt important.
Una entrevista molt important, no?, que podran valorar
les notícies. Sí, mira, ja aquí som i que has parlat de l'Estel migdia amb Xavi Toscano. Quan faltin 5 minuts per un quart de 3 del migdia, entrevistarà a Jordi Pina, que és l'advocat de Jordi Sánchez, per valorar l'aval judicial dels indults. Per tant, jo de vosaltres em quedaria, perquè és una entrevista que val la pena escoltar.
Això serà molt interessant, però clar, hi ha altres notícies i us les donem a l'Estel migdiada. Avui és tot per tu, Núria Ros, perquè no té guions.
Estic una mica lluny, també.
Està lluny l'Andreu, però va, farem el títol. Ahir va quedar molt bé.
Sí, va quedar bé. També et pots apropar.
La Núria t'està obligant, bàsicament.
Sí, ja ho veig, ja. Bé, m'aproparé.
Comencem, doncs?
Vinga, va, endavant.
Ja ha passat el simulacre d'alerta 5 milions de mòbils a Barcelona.
I a aquesta hora podem dir que la redacció de Ràdio Estel ho ha viscut amb la il·lusió dels nens petits. Allà hi havia un revolt. Ha estat màgic que tots els mòbils sonessin a la vegada, ha declarat una emocionada Sílvia Muñoz. No ho oblidarem mai. L'ensurt també s'ha emportat José Matoses perquè pensava que era l'avís d'un silenci prolongat a la programació, aquestes coses que sonen aquí a Ràdio Estel de vegades, cosa que ha estat desmentida posteriorment.
I parlem de tipus d'interès. L'espiral de pujades s'acaba, però el Banc Central Europeu encara amaga les seves cartes.
Per la seva part, l'Associació de Gent Curiosa de Catalunya, la AHC, ha fet un comunicat de premsa on volen tranquil·litzar la gent perquè diuen els seus tipus d'interès són molts i molt variats. Les paelles, per exemple.
I el PP tanca files a Aznar i impulsarà un gran acte a Madrid contra una amnistia.
Ràdio Estel ha conegut que el lema de l'acte serà Aznar, tu bigote nos muestra el camino, i s'ha confirmat que cantarà Francisco i Mario y Alaska el fi de festa.
I dimarts ja es podrà parlar en català al Congrés, el mateix dia que s'aprove la reforma.
La importància del fet ens l'ha valorat en aquest mateix programa Ramon Sistar, professor emèrit de la UDL, membre de la secció filològica de l'IEC i de l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. En una entrevista a Ràdio Estel, preguntat per si els nostres polítics parlen bé el català, ha respost això. El tall dura 3 minuts.
I la regió de Barcelona entrarà en emergència a finals de novembre si no plou.
Fons d'Interior han dit que, tot i que millor seria que no arribem a aquesta situació, si arriba l'emergència estan contents perquè podran fer un altre vídeo de Joan Ignasi i Helena explicant coses que, i són paraules textuals, ha quedat molt resultón. A més, també els hi fa il·lusió fer sonar una alarma d'emergències. Cal buscar l'aspecte positiu.
Brussel·les amenaça amb aranzels per l'allau de cotxes elèctrics xinesos a Europa.
La Comissió Europea acusa els fabricants xinesos de rebentar el mercat amb preus artificialment baixos. Gràcies a les ajudes públiques, Xina, per la seva part, amenaça en vendre els cotxes elèctrics als basars de Todo a 100, això sí, amb carregadors tipus C, perquè estan a l'ordre europea.
ChatGPT diagnostica un nen una infermetat que 17 metges no van saber veure.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha declarat que la notícia és molt esperançadora i que ell ja ha tecletxat al ChatGPT. Podries dissenyar-me un pla perquè la política catalana no sigui un ridícul constant? De moment el chat no ha dit res.
I aiguat torrencial de matinada al sud de València en menys de 2 hores.
Per sort, no es lamenta cap ferit ni desaparegut, segons ha expressat la Generalitat Valenciana en un comunicat. Concretament deia, che, això que és ploure, això no és ni ploure. Això no, sí. Això no és ploure, collons. Però de moment, tot controlado.
La pizzeria Sartoria Panettiere de Barcelona, la tercera millor del món.
També hem conegut que el tercer millor restaurant de pan tomàquet està en Roma.
França tira els preus en la seva connexió d'alta velocitat amb Espanya.
Les connexions sortiran molt econòmiques, cosa que està provocant una allau de reaccions en contra de la ciutadania. No pot ser que damunt de ser francesos siguin més barats. Són insuportables.
Anem als esports. I comencem explicant-vos que Gundogan estarà disponible contra el Betis.
La notícia ha estat rebuda amb satisfacció per la plantilla del Betis perquè diuen volen enfrontar-se als millors. Especialment contents ha mostrat l'exjugador Joaquín. Aquesta ha estat la seva reacció davant la notícia que, que Gundogan jugarà.
Voy a tomarme una copita, una copita, itaíta, itaíta.
Ai...
I Enrique Cerezo qüestiona el relat de Geni Hermoso.
El president de l'Atlético de Madrid assegura que el cas Rubiales no el preocupa ni li importa. Mateixa resposta quan se li ha demanat per la crisi econòmica, la desigualtat, el futur del seu equip i la pau mundial. Posteriorment ha passat per l'Hospital Gregorio Marañón de la capital espanyola per certificar si està viu.
Us ho explicàvem a l'inici del programa. Una alarma molt estrident ha arribat a les 11 amb puntualitat anglesa a tots els telèfons mòbils intel·ligents de les persones que es trobaven a la ciutat de Barcelona. Una alerta en forma de missatge que ha fet sonar de manera sorollosa i vibrar els mòbils dels barcelonins i barcelonines. Per valorar com ha anat aquesta prova i les circumstàncies que s'han pogut donar, ja podem saludar a aquesta hora a Quiqui de Quete Quejas. Ell també és membre del Departament de Queixes i Reclamacions d'Interior. Senyor de Quete, bon dia.
Bon dia i gràcies per trucar.
Primer de tot, com valora la prova d'alarma que s'ha fet avui?
Està malament que ho digui jo, però ha estat un èxit rotund. A les 11 en punt, pim, pam, pum, tots els mòbils aguts i per haver sonant alhora que a l'objectiu complet,
ens n'alegrem i, esclar, no sé si han rebut gaires queixes, perquè un so com aquest imprevist pot espantar i tot.
Home, queixes, bueno, la veritat, moltíssimes queixes, la centraleta col·lapsada, trucades a tutti pleni, com diem en català correcte, ens ha arribat fins i tot faxos de queixes, aquest so... Han entrat faxos de queixes, una cosa increïble.
I no sé si ens podria explicar algun dels casos.
Doncs miri, sí, tant, per exemple, un vigilant nocturn que s'ha plantat a la feina a les 12 del migdia, a ple sol. És clar, ell estava tot endormiscat, se n'havia anat a dormir a les 9 del matí i s'ha pensat que era l'alarma del mòbil. I el tio, bueno, no ha pensat en res més, s'ha posat l'uniforme de Prosegur i s'ha plantat a la feina. I, esclar, ens ha reclamat, perquè a veure qui li torna les hores de son. Diu, ei, en fi, coses que...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I algun cas més?
Doncs sí, molta gent que s'ha pensat que era... Jo, gràcies. Era l'alarma del microones, que estava descongelant una lasanya. Total, que l'han tret i l'han mossegada congelada. I, és clar, hi molta gent s'ha fet mal. I, bueno, i la cosa dels gossos.
Els gossos?
Home, clar, els gossos, que s'han posat nerviosos, pobres gossos, molts gossos plorant, i molts amos de gossos indignats amb aquests plors. Hem de pujar una mica la freqüència perquè els gossos no es molesti. Això ja ho modificarem una mica.
En fi, gràcies, Quique, de que te quejas, que recordem, ell és membre del Departament de Queixes i Reclamacions d'Interior, i que avui ens ha atès per explicar-nos les queixes que han rebut respecte a l'alarma. Senyor de Quete, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la caravana.
No, de res, però puc saludar?
Sí,
per
suposat. Endavant.
Mira, saludo Janusz Kaminski, que és el director de fotografia de Steven Spielberg. Moltes gràcies,
Moltes gràcies, senyor Quique, de que te quejas. Fins aviat.
Sí. Gràcies, adéu, adéu.
Interessant l'entrevista, Quique, de que te quejas.
A mi m'agraden perquè et donen una altra visió de la realitat.
Clar, una visió...
S'ha donat un ensurt, la gent, de vegades.
Una visió, t'he de dir, molt sincera.
I això de les lasanyes és que és normal. Tu
les
tens la lasanya a descongelar... Clar, això no s'ha pensat bé.
En fi, nosaltres que ja arribem al final d'aquest programa, d'aquest dijous 14 de setembre, recordar-vos que ara... De seguida s'hi posa Xavi Toscano amb l'Estel Migdia, informació objectiva i verídica, i que quan faltin 5 minuts per un quart de 3 entrevistaran a Jordi Pina, advocat de Jordi Sánchez, per valorar l'aval judicial dels indults. Per tant, nosaltres només ens queda per dir-vos que vagi molt bé, gràcies per escoltar-nos, ens tornem a escoltar demà a partir de les 8 del matí fins a les 2 del migdia a la caravana de Ràdio Estel. Fins demà.